Actualitzem la informació. Els refugis climàtics tanquen durant les vacances d'agost, tot i les altes temperatures.
La xarxa d'espais habilitada per moltes poblacions es va activar durant l'onada de calor del juliol, però no durant aquest mes. És el cas, per exemple, de la ciutat de Girona, on l'Ajuntament va obrir els centres cívics perquè servissin com a refugis climàtics el mes de juliol. Des de l'Ajuntament, el regidor de Sostenibilitat, Martí Terès, diu que la mesura no va tenir gaire bona acollida.
Potser perquè la difusió no ha arribat encara a tothom i així, doncs l'ús ha estat bastant discret, per dir-ho d'alguna manera. Com que és més esporàdic, potser la ciutadania no és tan coneixedora i per tant tampoc en fa ús i es tracta doncs de que es conegui bé.
Defensa que aquest mes no estaran oberts, tot i les altes temperatures, perquè no hi ha una dada de calor decretada oficialment.
Miquel Iceta demana a Alberto Núñez Feijóo que posi ordre al seu partit i faci complir les mesures d'estalvi energètic.
El ministre de Cultura ha recordat als populars que fa 15 dies va demanar un pla energètic i ha criticat que ara només posen excuses i recalca que no canviaran ni una coma del decret de mesures energètiques. Aclareix que la reunió de dimarts amb les comunitats autònomes servirà per resoldre dubtes tècnics, però que la llei s'haurà d'aplicar.
Els pares d'alguns infants que van participar a la gimcana sexual de Vilassar de Mar no accepten les explicacions que va donar l'Ajuntament.
Lamentant que el govern municipal només va reaccionar quan el tema es va fer polèmic als mitjans de comunicació dues setmanes més tard, tot i que anteriorment ells ja els havien demanat explicacions. Paral·lelament, la síndica de Greuges va anunciar ahir que actuarà d'ofici i estudiarà el cas.
Els esports hi ha novetats des del circuit de Silverstone.
Fa uns minuts explicàvem la caiguda de l'Aleix Espargaró. Anem cap allà amb l'última hora. Quim Salvador.
Aleix Espargaró ja ha abandonat el centre mèdic del circuit després de sotmetre's a proves radiològiques que han descartat qualsevol fractura. Té una contusió molt forta al peu dret, però en principi, i a l'espera que pugui passar a nous reconeixements mèdics durant la tarda, es descarta lesió greu. De fet, Aleix Espargaró és el campió del seu equip i juntament amb l'escuderia i amb el director mèdic del campionat, el doctor Àngel Charter, decidiran si surt a disputar la Q2 d'aquí a mitja hora.
I en futbol, el Barça continua pendent de la inscripció de les incorporacions.
Per fer-ho, haurà d'activar la quarta palanca corresponent al 24,5% de Barça Studios i que servirà per resoldre els 100 milions que ballen entre el criteri comptable del Barça i el de la Lliga, tot plegat a les portes del Gamper i a una setmana per l'inici del campionat regular. Per la seva banda, el Girona i l'Espanyol disputen avui el penúltim i l'últim amistós, respectivament.
I acabem amb el temps perquè Xavi Segura les tronades es repetiran les properes tardes en alguns punts.
Exacte, al llarg dels propers dies mantindrem les tardes mogudes amb ruixats que en general quedaran més concentrats en zones de muntanya i de l'interior i no seran tan extensos com els de divendres. De fet, aquest dissabte a la tarda es repetiran xàfecs i tempestes localment forts i acompanyats de calamars o pedra a punts del Pirineu, Prepirineu, els ports i de l'interior, i fins i tot no es descarta alguna tempesta més violenta a les comarques de Lleida. No es descarta també algun ruixat més aïllat al prelitoral, però avui els patacs d'aigua no arribaran a tantes zones com ahir. De fet, no s'esperen precipitacions a la costa ni a gran part del sud del país, on dominarà força la calma. Tot plegat amb calor més intensa i xafogó marca del litoral, moltes màximes entre els 31 i 36 graus, i aquest ambient de ple estiu es mantindrà encara durant força dies.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb l'Enric Soto al control tècnic i qui us parla, l'Aurora Rodríguez. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als butlletins informatius.
També el tu diràs amb l'Oriol Jové.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC 1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Molt bona tarda a tothom. Teniu vacances i encara no sabeu on anar-hi? Treballeu però voleu planificar alguna escapada i necessiteu idees d'última hora? Com cada setmana som aquí per inspirar-vos, per proposar-vos alguns plans, per anar a uns quants indrets de Catalunya i del món que potser no coneixeu o us ve de gust redescobrir. Preparats per les nostres sortides? Doncs marxem! I ara Vueling ens porta volant al Club Viatger. Descobrim quines són les últimes novetats sobre viatges. El El viatge bé, ja ho sabeu, som uns enamorats de les illes i avui us portem a una de les més espectaculars del món. Viatgem fins a Jamaica, el bressol del reggae i la cultura rastafari, un paradís de paisatges verds, muntanyosos, amb platges paradisíaques de sorra blanca, on hi ha tingut la sort de ser-hi el nostre convidat. Es diu Martí Cuixart i fa just 3 anys va complir el somni de volar fins a aquesta destinació. Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al Viatge B, benvingut a RACU.
Gràcies.
Martí, Jamaica era la teva destinació somiada, no? Per què? Per què tenies tantes ganes d'anar-hi?
Bé, bàsicament per la música, perquè fa més de 20 anys que sóc un enamorat, un fanàtic de la música d'arrel jamaicana, el reggae i totes les seves variants. I, clar, el fet d'estimar aquesta música des de la distància doncs també et fa estimar la seva cultura i la seva gent sense conèixer-la. I el fet de poder anar-hi i viure-ho en primera persona doncs era com un somni, no?, que finalment doncs es va poder realitzar.
Mm-hmm. Tu has treballat aquí a Catalunya, no?, portant la comunicació d'un festival especialitzat en música jamaicana.
Sí, sí, col·laboro amb el Nova Reggae, que és un festival de música jamaicana que està a Vilanova i la Geltrú des de fa 15 anys, i a part doncs també tinc el meu col·lectiu que col·leccionem música, que, bueno, en general difonem aquesta música doncs aquí, a casa nostra.
Uh-huh. Aquest viatge, però, no va ser gens convencional, eh? Com el vàreu plantejar?
Bé, de fet va ser la lluna de mel. Val? Uh-huh. Perquè era com una mica la manera de trobar el temps suficient com per poder gaudir de l'illa amb tranquil·litat. I aleshores el que vam fer va ser, primer de tot, contactar amb tota la gent que d'alguna manera coneixíem, ja sigui perquè doncs, o hi viu, o hi ha treballat, o hi ha anat, i recollir una miqueta tots aquests contactes, recomanacions de gent, de llocs per visitar, de gent amb qui contactar, etcètera, etcètera, i aleshores, doncs, a partir d'aquí vam fer una miqueta de llista dels llocs que volíem visitar segur i sobretot això, intentar sempre anar amb algú de contacte que ens aconsellés doncs, un lloc on passar-hi la nit o els llocs que s'havien de visitar, si són més o menys segurs, bueno, una miqueta tot plegat, però sobretot buscant sempre contactes, uh-huh, al final.
Uh-huh. I una de les coses que també m'ha cridat molt l'atenció és que volíeu allunyar-vos dels tòpics, dels jocs tòpics, no? Dels llocs fàcils, que potser de vegades, no?, quan fem un viatge organitzat, doncs estan en aquesta llista. Vosaltres no volíeu fer aquests jocs.
No, perquè, a veure, Jamaica, clar, és una destinació de resort, no? Aleshores, si tu t'allotges a un resort, doncs al final el que et portaran en una furgoneta i et portaran als llocs on la gent que arriba, sobretot en creuer, doncs van en marabunta, diguéssim, no? I precisament nosaltres el que volíem era viure una mica la Jamaica real, de tenir contacte amb la gent i no estar tancat a una furgoneta i que et portin d'un lloc a un altre i que només et deixin veure, diguéssim, allò que qualsevol turista pot veure.
Uh-huh. Ens has parlat, d'una banda, del tema de l'allotjament, no?, que el portàveu molt preparat des d'aquí. On us vareu allotjar?
Bé, nosaltres el que vam fer va ser... vam tenir la sort de que uns companys doncs, ja hi havien anat diverses vegades i en una zona de Jamaica, que és Portland, que suposo que després ja en parlarem una miqueta més, uh-huh, però i teníem uns contactes d'una gent del País Basc que vivien allà. Aleshores, el que vam fer va ser com una mica plantejar el nostre campament base en allà. I allà doncs, vam passar-hi bastants dies i a mesura que ens anàvem movent, si per exemple, volíem anar a un lloc que sí o sí havíem de fer nit fora d'aquest lloc perquè no ens donava temps de tornar o el que fos, doncs hi ha el que són els guest house, que són cases d'hostes, uh-huh, que bé, estan, són bastant assequibles, estan totes a internet, pots mirar doncs, les recomanacions d'unes o d'altres, i n'hi ha per tota la illa, i la veritat és que nosaltres, exceptuant potser alguna experiència una miqueta més curiosa que vam tenir amb algun guest house, però però a tot arreu hem estar-hi molt, molt a gust i bastant econòmic.
Són cases que accepten turistes, vaja.
Bé, sí, no és que siguin cases de gent, o sigui, sí que hi viu la persona, però estan habilitades, diguéssim, ja a que la gent hi vagi. Algunes tenen cuina, que tu mateix t'hi pots cuinar, d'altres tenen un servei que t'ofereixen o bé l'esmorzar o un àpat o el que sigui. Vull dir, són coses, cases bastant senzilles, però, bueno, acollidores i còmodes.
Uh-huh. I quant de temps teníeu per fer aquesta lluna de mel?
Doncs vam fer un mes sencer.
Molt bé, molts dies,
un mes. Sí, sí, sí. Vam aprofitar els 15 dies que ens donaven i després les vacances de Nadal una mica i aleshores pues, ho vam arrodonir tot plegat.
Mm. Doncs Martí, si et sembla, intentarem reproduir aquest viatge de noces, no? Intentarem recórrer l'illa amb tu i crec que la primera parada serà Kingston, no? La capital.
Sí, Kingston, la veritat és que clar, els que estem acostumats potser a viatjar a capitals més europees, diguéssim, Kingston no té absolutament res a veure. De fet, és una ciutat poc acollidora, perquè és tot molt frenètic, hi ha el trànsit, la gent amunt i avall, i a diferència d'altres ciutats, per exemple, de Sud-amèrica, que les zones més, podríem dir, més pobres o perilloses estan com concentrades a les zones altes, a Kingston està tot barrejat. És a dir, que tu d'un carrer a l'altre pots estar creuant una zona que potser realment és perillosa. Mm-hmm. Aleshores, és una ciutat que, passejar-s'hi allò que diries, va, anem a fer una volta a veure què veiem, no és gaire d'aquest estil.
Tant de dia com de nit?
Sí. Bueno, de dia hi ha zones on sí que, òbviament, hi pots anar i nosaltres vam passejar, però de nit sí que, sobretot, s'ha d'anar amb cuidado i jo el que recomano, sobretot a Kingston, per moure't, és hi ha unes empreses de taxis particulars on tu et truques i t'envien el taxi i aquest taxi et porta tot arreu, perquè també hi ha l'opció d'agafar un taxi al mateix carrer, aixecant la mà i et para un taxi, però aquell taxi poden haver tres persones més. Clar. I tu no saps res d'aquestes persones, aleshores, realment Kingston és un lloc on no val la pena jugar-se-la en aquest sentit. I a la nit, sobretot, si vas a algun lloc, a una festa o el que sigui, perquè si estàs a Kingston i vas a Jamaica, penso que és important viure una nit de festa, perquè allà la música forma part totalment de la vida de les persones i s'ha de viure aquesta experiència. Sí que recomano que truquis, que el taxista et porti fins a la porta del lloc i normalment el mateix taxista, si tens bon rotllo i veus que és una persona doncs, de fiar, et dona el seu telèfon personal i ja directament el truques a ell. I, per exemple, nosaltres a Kingston ens vam moure les 3 o 4 vegades que hi vam ser, perquè vam anar, vam tornar i tal. Teníem 2 telèfons de taxistes i al final ja doncs els trucàvem a ells directament i et venien a buscar a l'hora que fos. Vull dir, els pots trucar a les 3 del matí i el taxista en mitja hora estarà a la porta d'on tu estàs.
Molt bé, molt professionals. I escolta'm, aquests plans nocturns que acabareu fent, en què consistien? Què ens proposes?
A veure, hi ha, a Jamaica i a Kingston concretament hi ha festes regulars. És a dir, cada dia de la setmana a diferents indrets de la ciutat hi ha una festa. Aleshores, jo recomano, potser és la més típica, però penso que és interessant, una que es diu Weddy Weddy, que es diu així perquè es fa tots els dimecres.
Val.
I realment n'hi ha moltes més, però aquesta potser és la que és més assequible per tothom, el lloc on està doncs, és força segur, i l'ambient que hi ha, tot i ser turístic, perquè sí que t'hi trobes turistes, però, bueno, realment vius el que és una festa jamaicana amb els altaveus immensos que sonen superfort, les ballarines, els ballarins que fan els seus passos. Bueno, és tot una cultura que val la pena. Jo penso que si es va a Jamaica i d'alguna manera s'hi va per viure una miqueta la música, doncs és interessant.
Doncs ho tenim anotat. Escolta, Martí, a Kingston també hi ha el museu de Bob Marley, que clar, és un dels mas d'aquest viatge.
Sí, ha d'anar. Bueno, a veure, és molt turístic. Allà sí que realment et sent un turista, turista, perquè és el que tothom visita. Però, bueno, és la casa museu i hi ha allà que et fan una ruta i t'ensenyen doncs, l'estudi, l'habitació on ell composava, el seu dormitori... Bueno, és, penso que és interessant. També t'ensenyen perquè Bob Marley va patir un intent d'assassinat i aleshores ja t'ensenyen allà els forats de bala que... I aquí diu que no són, que els han fet ells amb un boli, saps? Vull dir que no. Però bueno, és tot molt pintoresc i la veritat és que val la pena anar-hi perquè al final Bob Marley és com el gran icona de la música jamaicana i és bastant interessant tot el que t'expliquen.
Però no és l'únic museu vinculat amb el tema de la música, perquè n'hi ha d'altres a Kingston.
Sí, a Kingston hi ha també el museu del Peter Tosh, que és un dels companys musicals de Bob Marley. Després també es pot visitar a Trenchtown, que és una zona de Kingston, es pot visitar també el Trenchtown Cultural Yard, que és un barri de Kingston que ha vist néixer la majoria dels músics, artistes, cantants del reggae, i aleshores doncs, també hi ha un espai on es rendeix tribut, i n'hi ha molts més, vull dir, allà hi ha molts artistes que potser aquí no són gens coneguts, però que realment en la música reggae són autèntiques llegendes, i qui més qui menys doncs, té o bé un museu o el seu estudi de gravació, i que si tens interès per visitar-lo, doncs sempre es pot acabar fent alguna visita, o hi ha algú, un senyor que és el porter, diguéssim, que està allà i que et pot ensenyar i explicar-te anècdotes o el que sigui. I després també doncs, hi ha museus d'art, galeries d'art més, diguéssim, com els museus que podríem trobar aquí.
Va, seguim la nostra ruta jamaicana. Ens parlaves fa una estona de Portland, on vosaltres us havíeu allotjat, no? On es troba exactament, Martí, i per què ens recomanes exactament anar-hi?
Bé, Portland està, diguéssim, a l'extrem nord-est de la illa i, bueno, jo ho vaig trobar... Jo no havia sortit mai d'Europa, d'acord? No havia vist mai un altre clima ni una vegetació que no fos els Pirineus, que també són molt espectaculars, els Alps i tot això. Però quan arribes allà, realment te n'adones de la vegetació, de les platges, de la selva. I Portland és una... Els jamaicans t'ho diuen, si hagués d'escollir un lloc de la illa on viure, viuria a Portland, perquè és molt tranquil, no hi ha... Els creuers, diguéssim, no hi arriben, i per tant el turisme que hi ha és un turisme bueno, molt més tranquil, no tan massificat, i realment hi ha alguns indrets que són, bueno, que jo els assenyalaria totalment a la llista.
Per exemple, Martí?
A veure, hi ha una platja privada que es diu Frenchman Cove, que per 7 euros, crec, recordar o alguna cosa així, vull dir, estàs en una platja absolutament de sorra blanca, molt tranquil·la, que també tens un restaurant per menjar-hi, increïble. Però després hi ha platges que la gestiona la comunitat, és a dir, són públiques, sí. El que sí que a vegades has de pagar doncs, potser 2-3 euros per entrar, però són uns diners que van al manteniment de la comunitat, doncs, del que s'hagi d'arreglar. Uh-huh. I, per exemple, aquestes platges també n'hi ha diverses a Portland. Hi ha el Boston Beach, hi ha Winifred... Són llocs molt pintorescos. I, a més, allà hi ha jamaicans. I bueno, això també pues, li dona tot un ambient com més autèntic, no? Que no anar a una platja on... Tothom és turista, no?
Sí. Tota la raó, eh?
Sí.
També hem vist a les guies que apareixen algunes fotografies de cascades típiques de Jamaica. Alguna que ens recomanis, tu?
Doncs sí, mira, jo recomanaria les Rich Falls, que estan també a Portland, i que és una atracció, diguéssim, per jamaicans. D'acord? Hi ha algunes cascades que són atraccions turístiques on allà és com el Passeig de Gràcia, la gent fent cua per pujar la cascada, i en canvi aquestes, les Rich Falls, doncs bàsicament la gent que hi ha són gent jamaicana que va passar-hi el dia. Uh-huh. I és increïble, vull dir, l'aigua cristal·lina, rodejat de selva, bueno, un paradisíac, realment, vull dir, increïble, i a més també està tot ple d'ocells, el Dr. Bird, que és l'ocell nacional jamaicà, que són una mena de colibrí, i allà també nosaltres vam tenir la sort de veure'n alguns, i bueno, jo ho recomano molt.
100%, 100%. Martí, va, seguim, perquè he vist que Port Royal i Lime Key també estan en la llista que ens proposes, no? Estan una miqueta més lluny de Kingston, de la capital, però també valen la pena.
Valen la pena, també. Port Royal és un poblet que ara mateix està semi-abandonat, però que en un inici doncs va ser l'antiga capital de Jamaica. Quan van arribar-hi primer els espanyols i després els anglesos, doncs van establir allà la capitalitat de la illa. El que passa que després d'un terratrèmol va quedar totalment destruïda i va ser quan es va traslladar la capital a Kingston. I des de Port Royal, que bàsicament ara és un poblet de pescadors, pots agafar una barqueta, bueno, una barqueta, una lanxa, i et porta al mig del mar a una illa, que allò sí que és una illa deserta.
Sí? Quina és?
Això és Lime Key.
Ajà, la que comentàvem.
Sí, Lime Key és una illa de sorra blanca on només hi ha palmeres i pelicans, i et deixen allà i et diuen d'aquí 3 hores, 4 hores, et vindré a buscar. I normalment no. Normalment comparteixes lanxa amb altra gent que també hi va. I, bueno, doncs estàs allà passant un dia de platja. El que sí que és important que, si vas a Lime Key, portis aigua, beguda, menjar, perquè allà no hi ha absolutament res.
I escolta'm, què portem de menjar? Què és el típic pel que fa a la gastronomia local? Què hauríem de tastar?
A veure, el plat nacional, diguéssim, és el aki and saltfish, que bàsicament és, l'aki és una fruita que aquí és totalment desconeguda, però que allà es menja molt, i l'acompanyen amb peix salat, val? Sí. I ells normalment s'ho mengen per esmorzar, és el seu esmorzar, d'acord? És una mica durillo, per menjar-ho d'esmorzar. Per
sí, que no? Peix per esmorzar, aquí no faríem això, eh?
Exacte, no. Però, bueno, jo us recomano que almenys es provi. Fruita, la que vulguis i més, fruites que jo no havia sentit parlar mai. I després hi ha també el pollastre, el jerk chicken, que és una manera d'adobar el pollastre, diguéssim, de marinar-lo, que és herència també dels esclaus, i bueno, amb una mescla, una barreja d'espècies, marinen el pollastre molt picant, i normalment doncs l'acompanyen d'una mena de bunyols, de farina, que ells els diuen festivals. També et pots menjar el mateix jerk, però en comptes de pollastre, porc. Vull dir, bàsicament és això. I el jerk chicken també s'acompanya normalment del que són el rice and peas, que bàsicament doncs és arròs i mongetes.
Escolta, Martí, si el que volem és visitar algun dels restaurants jamaicans, ens proposaries algun en concret dels que vareu visitar vosaltres?
Nosaltres vam anar a diversos restaurants, i n'hi ha un que diguéssim que no és el menjar tradicional jamaicà, sinó que és una mica més d'elaboració, que es diu Stouge in the Bush, que està com al mig de la selva, i allò sí que és una cuina jamaicana, però diguéssim una mica més elaborada, més moderna, podríem dir.
Més de chef.
Exacte, i allà hi ha molt, per exemple, la gent que no mengi carns, a Jamaica no tindrà absolutament cap problema, perquè els rastafaris són vegetarians, fins i tot alguns vegans, i hi ha moltíssima oferta de menjar per vegetarians, verdures, fruites, vull dir, un munt d'oferta.
Fantàstic. Abans deies, a la motxilla, per anar a Lime Key, aigua, però si sortim a la nit, el ron ens l'hem de prendre, eh?
Sí, el ron també es poden visitar algunes destileries de ron. Nosaltres no ho vam fer, va ser una de les coses que ens va quedar pendents, però n'hi ha diverses que es visiten així, tipus museu i tal, però bueno, s'ha de provar el ron jamaicà, que n'hi ha de dos tipus. Hi ha el ron blanc, que jo personalment no em diu res, però el ron moreno, Bueno, està ben bo.
Em passa igual, Martí, que tu. Escolta'm, estem acabant. La veritat és que ja no tenim temps per recórrer més llocs jamaicans, però em queda un que crec que és importantíssim, que són les Blue Mountains.
Sí, les Blue Mountains són... Bé, és la serralada més gran de tota la illa i, de fet, és on hi ha el punt més alt de la illa, que, bueno, són 2.200 metres, que tampoc és una gran altitud, però realment els paisatges són increïbles allà dalt. Es veu, si tens sort i hi ha un dia clar, pots arribar a veure Cuba des d'allà. I també és interessant perquè hi ha comunitats rurals com molt aïllades i és on s'hi cultiva i s'hi fa el famós cafè Blue Mountain, que també recomano o bé visitar alguna petita granja on es cultivi, o si més no, provar-lo, perquè realment està molt bo. La gent que li agradi el cafè és un dels millors cafès del món.
I tant. Martí, t'agradaria tornar-hi a Jamaica?
Ja estic pensant quan hi puc tornar. I aquesta conversa encara m'està fent venir més ganes.
A nosaltres ens està passant el mateix, eh? No coneixem l'illa, però realment després de parlar amb tu i després de sentir-te amb aquesta emoció que comparteixes aquest viatge tan personal, no? I després de recórrer aquests jocs, que a més també doncs, són els llocs que no faríem amb un viatge organitzat, no? Que és un viatge molt més personal, doncs encara més. Moltíssimes gràcies pel teu testimoni, per aquest magnífic viatge. Tant de bo que hi puguis anar, que hi pugueu anar ben aviat i que tornis a venir aquí al Viatge B de RAC1 a explicar-nos-ho en persona, d'acord?
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada gran.
Adéu.
Adéu. I ara us volem parlar de la campanya de donacions a bord que Vueling i Save the Children van posar en marxa a principis de juliol. Des del passat dia 7, els clients de l'aerolínia poden fer aportacions durant el seu vol per ajudar a nens i nenes víctimes de conflictes, desastres naturals i canvi climàtic. Els diners recaptats es destinaran al Fons d'Emergència Global de l'ONG amb l'objectiu d'ajudar també els infants que pateixen les conseqüències de les guerres i viuen en situació de pobresa. Així doncs, i gràcies també al proveïdor de restauració de Vueling, New Res Travel Retail, els membres de la tripulació ofereixen als passatgers la possibilitat de contribuir amb 1, 2 o 3 euros durant la venda a bord i únicament pagant amb targeta de crèdit o dèbit. Vueling col·labora amb l'ONG des de l'any 2015 i gràcies a diverses campanyes i iniciatives des de llavors ha aconseguit aportar més d'un milió d'euros que han estat destinats a diversos projectes en la ruta migratòria dels Balcans, com l'obertura d'espais segurs i adaptats a les necessitats bàsiques dels bebès, dones embarassades i mares lactants perquè puguin rebre acompanyament i suport amb la condició de prevenir la malnutrició. A més, s'han realitzat activitats en guarderies, programes educatius per a nens i nenes refugiats a Grècia i Melilla per facilitar l'accés a escoles locals i sessions psicològiques grupals fonamentals per abordar l'estrès que pateixen, desenvolupar la seva resiliència i enfortir la seva autoestima. Dins de les iniciatives destaca la campanya Eurosolidari, amb la qual els viatgers realitzen donacions fent un clic solidari addicional en el procés de compra. Aquesta és una informació de servei del Viatge B de RAC1.
Vueling informa.
Consells i inspiració per al teu proper viatge. Troba la teva destinació ideal. Sol i platja, natura i rural, urbana i cultural. En família, Vueling et porta a ciutats d'Espanya, Europa, el nord d'Àfrica i el Pròxim Orient. Visita el web o l'aplicació. Tria la destinació i cerca els vols que et vagin millor. Inspira't amb Vueling.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge B.
Moment al el viatge bé de RAC1 d'agafar un avió per escapar-nos i avui ho fem a una de les ciutats més importants de la península. Anem fins a Sevilla, marxem fins a la capital andalusa per descobrir els seus atractius turístics d'aquest estiu, però sobretot per parlar-vos d'una iniciativa que ens ha semblat molt curiosa i molt necessària. Es tracta d'una campanya dirigida als visitants que porta per nom Love Sevilla Back i que vol conscienciar en el civisme als turistes. Per saber-ne més sobre aquesta acció turística, tenim amb nosaltres l'alcalde de Sevilla, el senyor Antonio Muñoz. Senyor Muñoz, bona tarda, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido al Viatge B de RAC1 y gracias por atendernos.
Un placer poder hablar con vosotros.
Bueno, antes de profundizar en esta campaña, alcalde, me gustaría que nos explicara cómo está yendo el turismo, cómo está yendo el verano a nivel turístico en su ciudad. ¿Están recibiendo ustedes muchos visitantes? ¿Han notado un incremento notable después de los dos veranos anteriores en pandemia? ¿Cómo está la situación?
Bueno, pues el 2022 está siendo un buen año turístico para la ciudad de Sevilla. Nosotros, en relación con un año histórico como fue el 19, al igual que en muchos destinos, hicimos unos cálculos a principio de año pensando que íbamos a recuperar el 75% del número de viajeros que vinieron a Sevilla en el año 19. Y conforme ha ido pasando el año, con la cantidad de eventos, congresos y de turismo familiar, hemos ido aumentando esa previsión de alcanzar la cifra del 19, ¿no? Yo creo que podemos estar alcanzando un 90% de las maravillosas cifras del año 19. Claro, el verano no es la temporada alta en Sevilla, por decirlo de alguna manera.
¿No?
Siempre la primavera y el otoño son los periodos más atractivos, más seductores para venir a Sevilla. Pero, mire, desde le confieso, y si hay algún radio oyente que haya venido a Sevilla en verano, estoy seguro que me dará la razón. Nosotros los veranos, desde que estamos en el gobierno, intentamos no tirarlo a la basura, y me explico. Somos conscientes que la gente viaja en verano. Somos conscientes que la mayoría de las vacaciones la familia lo tienen en verano.
Claro.
Entonces, mal haríamos las cosas si pensamos que el verano lo damos por muerto.
Cuando más días tenemos, ¿no? Cuando disponemos de más jornadas para alargar la estancia.
Indudablemente. Y sabemos el hándicap del calor, como en otras zonas del interior de España, pero no es menos cierto que la gente en verano también viaja a Egipto, viaja a Vietnam, por ponerle algunos destinos de fuera de España.
Por supuesto.
Y bueno, ¿y por qué la gente no va a venir a Sevilla?
Pues sí, y además ahora tienen esta campaña en marcha que realmente me ha parecido una iniciativa brillante, la campaña que han puesto en marcha para concienciar y sensibilizar en el civismo a los visitantes. ¿Por qué han decidido tirarla adelante? ¿No tenían problemas ustedes de convivencia con los turistas? ¿A quién va dirigido este mensaje?
Bueno, en Sevilla, como en muchísimas ciudades europeas, la proliferación de las viviendas turísticas o de los pisos turísticos ha crecido exponencialmente en los últimos años. A mí me consta que también Barcelona el crecimiento ha sido bárbaro, por
también,
decirlo de alguna
sí.
manera. Han crecido más que las propias camas hoteleras. Y claro, este crecimiento supone que a veces en un mismo edificio puedan convivir familias que residen durante todo el año, pues con otros apartamentos, otras viviendas, que quizás en la misma planta o arriba o abajo, pues está ocupada por turistas. Y esto provoca a veces problemas de convivencia porque los ritmos de vida son diferentes. No es lo mismo un piso ocupado por estudiantes o por una familia que tenga que levantarse temprano para estudiar que un piso que esté ocupado por turistas que sabemos que el ritmo de vida, como decía anteriormente, no tiene nada que ver. Y por tanto, ante ese fenómeno que es una realidad, lo que hemos intentado, entre otras cuestiones, lanzar una campaña con un toque simpático, por así decirlo, y que supone que aquellos visitantes que lleguen a Sevilla se encontrarán con un pack, con una serie de normas de convivencia.
¿Cuáles son estas normas, ¿no? Porque he visto que ustedes se dirigen al visitante, ¿no? Como querido visitante, quieren que amen la ciudad como lo hacen los propios ciudadanos de Sevilla, ¿no? Los sevillanos, ¿no? ¿Cuáles son estas normas que ustedes les animan
bueno,
a cumplir?
Efectivamente, yo creo que Sevilla es una ciudad acogedora, abierta, una ciudad compartida, una ciudad que nos gusta mucho recibir a la gente, pero lo que intentamos es conciliar, ¿no?, la visita con la gente que vive. Y en ese sentido, digamos que hacemos una serie de recomendaciones, como no hacer ruido de noche en los edificios residenciales, no usar los balcones para tender la ropa, porque eso ha sido denunciado por muchos vecinos, porque afean, por así decirlo, el paisaje urbano. Respetar también los horarios de sacar la basura y a los sitios determinados, porque también, y conociendo la trama urbana de Sevilla, de pequeñas calles estrechas, pensemos en el barrio Santa Cruz, donde proliferan estas viviendas turísticas, pues a veces nos hemos encontrado pues que la bolsa de basura no se deja en el contenedor o en el sitio adecuado, ¿no? Y eso, a lo mejor muchas veces por desconocimiento, pero en definitiva esto de colocar la basura a deshora o en sitios inadecuados, pues produce también un malestar entre los vecinos, ¿no?
La idea, alcalde, sería un poco cuidar el lugar donde nos alojamos como si se tratara de nuestra propia casa, ¿no?
Claro, por eso le decimos, es como decirle, oye, estás en Sevilla, estás en tu casa, siéntete en tu casa. Por tanto, cuida tu casa, No estás en un lugar ajeno, ¿no? Es un poco la filosofía, ¿no?, de hacer que se sientan como en casa, pero al mismo tiempo todos cuidamos nuestras casas, salvo que seamos unos salvajes, por así decirlo.
¿Y quién se está encargando de que se cumplan estas normas básicas?
Bueno, pues indudablemente aquí tenemos la complicidad de las asociaciones de vivienda turística, también tenemos la complicidad de las asociaciones de vecinos de estos barrios más turísticos, y sin lugar a dudas, luego, si se produce alguna infracción de este tipo, pues sigamos con el ejemplo de la basura o el ruido, pues claro, eso forma parte del cometido de la policía local, ¿no?, fundamentalmente, que es quien tiene que velar por esas normas de convivencia.
¿Están sancionando a las personas que no cumplen estas normas?
Sí, claro, digamos que la campaña acaba de empezar, ¿eh? Como decía anteriormente, es un pack informativo que va con una carta con mía como alcalde, dándole la bienvenida al visitante, pero no le puedo decir que ya tengamos sanciones, no me consta, pero indudablemente yo creo que a veces cunde el ejemplo de una sanción cuando se pilla una infracción de este tipo, porque en fin, ya están advertidos, las ordenanzas municipales así lo recogen, y desde luego pues intentamos que la convivencia sea lo más plácida posible, ¿no?, por así decirlo, con los vecinos.
Otro de los temas que trata esta campaña es el del aparcamiento, ¿no?, que también genera muchos problemas de convivencia en las ciudades. ¿Ustedes invitan a los visitantes a dejar el coche aparcado, optar por el transporte público? Creo que en Sevilla tienen metro también, ¿no?
Sí. Digamos que siempre es muy recomendable, sobre todo por la trama urbana del centro de Sevilla, como decía anteriormente, de utilizar el transporte público y hacer un uso adecuado de las normas de circulación. Y fíjese que solamente no le hablamos solamente del coche, porque en Sevilla, como en otras ciudades, han proliferado los medios de transporte individual, como el patinete, la bicicleta eléctrica, y claro, hemos hecho una ordenación que ha sido ejemplar para otras ciudades de España de intentar ordenar, porque fue el fenómeno de los patinetes, me sirve de ejemplo, pues supuso que de pronto aparecieron patinetes por todas las aceras de la ciudad, porque la gente las dejaba estacionadas en cualquier sitio.
Sí, sí.
Y en ese sentido nosotros hemos establecido unos puntos, unos parking concretos para el patinete que evita ese caos y esa dispersión de este sistema de transporte por toda la ciudad, ¿no? Entonces, claro, la bicicleta o el monopatín o el patinete o la bicicleta eléctrica es un sistema muy usado en Sevilla por los turistas.
¿Disponen de servicio de bicicletas para los turistas municipal?
Sí. Sevilla cuenta en este momento con un carril bici que supera los 170 kilómetros en toda la ciudad. Es una ciudad llana y, por tanto, invita muchísimo a usar la bicicleta. De hecho, es uno de nuestros reclamos turísticos que venimos haciendo en los últimos años junto con nuestro patrimonio, con nuestra gastronomía, ¿no? Sevilla es muy atractiva para los turistas en cuanto a este sistema de movilidad unipersonal, como la bicicleta o el patinete.
Leo, en esta campaña, en Love Sevilla Back, que dicen ustedes, en Sevilla nos sentimos orgullosos de nuestra ciudad, nos encanta compartirla y esperamos que quien nos visite nos devuelva todo ese amor, lo que comentábamos antes. Esta es una de las frases de la campaña, ¿no?, en la que también nos invitan a los visitantes a empaparnos de la Sevilla de verdad. Yo le pregunto, alcalde, ¿cuál es esta Sevilla de verdad?
Bueno, creo que Sevilla, como tiene una muy muy acentuado nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser, es una ciudad fruto de muchísima historia, de muchísimos pueblos que a lo largo de muchísimos años y siglos han pasado por Sevilla, por estar en un enclave entre Europa y África, entre el Mediterráneo y el Atlántico, y eso, digamos que Sevilla es un crisol de cultura, y eso yo creo que nos hace ser tremendamente tolerantes y bueno, y tener muchísima frente a otras ciudades que están excesivamente estandarizadas, ¿no?, con las franquicias o con negocios que uno puede encontrar en cualquier ciudad. Digamos que Sevilla sigue teniendo una personalidad propia en su gastronomía, en la manera de vivir, en la cultura, con el flamenco, por así decirlo, como punta de lanza. Entonces, claro, lo que invitamos a la gente es que conozca, ¿no?, nuestro estilo de vida, porque yo creo que es nuestro principal atractivo. Aquí se vive mucho en la calle, es fácil entablar una conversación del turista con el residente, con el sevillano, en nuestras plazas, en nuestros espacios públicos. Y bueno, es una manera también de atrapar al visitante, ¿no? Y nos lo dicen las encuestas, que más allá que le pueda gustar la catedral, el Real Alcázar o el río, hay un tema que siempre destacan los turistas.
¿Cuál?
En la valoración que nos hacen, que es nuestro estilo de vida, por así decirlo.
Nos citaba usted ahora algunos de los lugares que no nos podemos perder en una visita a Sevilla, como son pues esta catedral que tienen ustedes, que es la más grande de toda España, ¿no?, la Catedral de Sevilla, o los Reales Alcázares, pero ¿qué me dice de la Giralda o de la Torre del Oro? También son visita obligada, ¿no?
Sin lugar a duda. Yo creo que monumentos como la Plaza de España, del arquitecto Aníbal González, en mitad del Parque de María Luisa, es una visita obligada. La Giralda, que todos sabemos que es una torre de estilo radicalmente diferente al gótico de la catedral, pero sirve de torre de la propia catedral, pues la visita panorámica que puede uno disfrutar de Sevilla desde la Giralda es otro atractivo más. O al lado del río, nuestra Torre del Oro, que tiene un museo naval en este momento, también muy atractivo. Yo invitaría a descubrir otra Sevilla, hay muchísima monumentalidad, y sobre todo aquellas personas que decidan venir en verano, pues la ciudad también tiene, usted citaba el Real Alcázar, bueno, pues el Real, ¿sí?, Alcázar tiene desde hace años un conjunto de conciertos que, dependiendo del día de la semana, toca jazz o toca flamenco o música antigua o música clásica, y se disfrutan los jardines del Alcázar, y es un atractivo turístico. También los sevillanos responden de una manera satisfactoria, pero se ha convertido en los últimos años de un atractivo turístico de primer orden, porque vas, visitas el Alcázar y por la noche puedes disfrutar también de un concierto.
¡Qué maravilla!
Y aprovecho también, en este momento hemos inaugurado una exposición que va a estar todo el verano, de Julio Romero de Torres, y que también rompe muchísimo de los esquemas en torno a este pintor, pero también es una oportunidad de ver una gran exposición para los amantes de la pintura.
Pues tenemos, no uno, no, varios motivos para visitar la capital andaluza, y además la buena noticia es que estamos muy bien conectados, ¿no?, Barcelona con Sevilla a nivel aéreo.
Sí, afortunadamente, y sobre todo de la mano de Vueling, una compañía que tiene base en Barcelona, pero que el siguiente aeropuerto base tras la capital catalana es Sevilla, y eso hace que haya aproximadamente 35, durante el verano, 35 frecuencias semanales, y en algunos días se puede alcanzar hasta 6 frecuencias diarias. Por tanto, podemos hablar que Sevilla y Barcelona están muy bien conectadas a través de esta compañía aérea, amén de la conexión a través del tren de alta velocidad, que también es otra manera de poder viajar entre Sevilla y Barcelona. Yo creo que afortunadamente no podemos argumentar la falta de conexiones aéreas o terrestres para no hacer esa visita desde Barcelona a Sevilla.
Sí, sí, 35 frecuencias semanales, como usted decía, en el mes de agosto, pero es que luego en septiembre se incrementan a 45, por lo tanto, es facilísimo. Estamos muy bien conectados, con lo cual todos aquellos oyentes que se hayan animado a visitar Sevilla este verano, a conocer esta campaña Love Sevilla Back, donde precisamente Vueling también es uno de los partners, y también pues hacer estas visitas que usted nos recomendaba como alcalde, yo creo que lo tienen más fácil que nunca. Señor Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, un placer hablar con usted en Viatge B, en RAC1, y deseamos que pasen un verano fabuloso. Que vaya muy bien.
Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de presentar Sevilla y animaría a los catalanes, a la gente de Barcelona a visitar a Sevilla. Ya lo hacen muchísimos catalanes, pero bueno, siempre, yo creo que siempre hay un motivo para venir a nuestra ciudad, porque en septiembre, permítanme y con esto termino, tenemos nuestra Bienal de Flamenco, que es el festival internacional de flamenco más importante del mundo. Es como el CREC en el caso de Barcelona. Ajá. Y siempre es una oportunidad también para venir a Sevilla.
Pues lo anotamos en la agenda. Alcalde, muchísimas gracias, feliz verano, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias, un placer.
Un placer, adiós.
A RAC1, Viatge Bé, amb Esther Muñoz.
Què us semblaria fer una escapada a l'illa de Mallorca en vaixell per banyar-vos a la platja de Muro, una de les millors del món, o per tastar l'ensaïmada mallorquina? Doncs ho teniu ben fàcil, perquè Baleària connecta Barcelona amb Palma cada dia i us permet gaudir del trajecte amb tota la família, incloent-hi el vostre animal de companyia, ja que els vaixells d'aquesta empresa s'hi permeten animals. Podreu visitar l'illa plegats. Tampoc haureu de buscar durant hores el millor lloguer de vehicles, ja que hi podeu embarcar amb el vostre cotxe o moto de manera ràpida i senzilla. A més, tant a la butaca com a la cabina tindreu entreteniment gratuït a bord, pel·lícules i sèries a la carta, servei de premsa i internet, mitjançant la plataforma Smart B, a banda d'accés a la terrassa, restaurant, cafeteria, botiga i zona infantil perquè els més petits també s'ho passin bé. Perquè viatjar en vaixell a Mallorca des de Barcelona és còmode, entretingut i molt divertit. Aquest estiu, vehicle, animal de companyia i entreteniment, tots a bord amb un còmode ferri per descobrir la Catedral de Palma, una de les més grans d'Espanya, per visitar el Castell de Bellver o conèixer la ciutat alta i tastar el Llonguet, un panet procedent de França que es va establir a l'illa gràcies als viatges que els forners mallorquins feien a Catalunya per buscar-hi nous productes i maneres de fer. Reserva ara el teu viatge amb vaixell fins a Mallorca amb Baleària i descobreix el que és bo. Ja tenim la maleta a punt per sortir en família i ho farem com cada mes amb la nostra col·laboradora, l'editora del portal de viatges tusdestinos.net, Maria Jesús Tomé. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Esther.
Avui ens portes a una illa que, a més, a tu t'agrada moltíssim.
Sí, m'encanta, Mallorca. És una illa a tocar, molt a prop, us porto. Per mi és una illa ideal per passar les vacances en família, perquè té de tot, eh? O sigui, és una illa perfecta.
I a més que hi podem anar en avió, però també podem anar en ferri i portar-nos el cotxe.
Això és ideal, eh? I sobretot, ara que doncs, els preus i els lloguers de cotxe doncs, són no tan assequibles, jo recomano a la gent que es porti el cotxe i que en vagi amb els ferris, perquè és un viatge que jo he fet sempre, embolcar-me el cotxe, i els nens, per ell, és una aventura. L'aventura comença quan es pugen al vaixell, perquè, clar, és un medi de transport diferent. Van, corren, sopen, se'n van al camarot, s'aixequen i veuen doncs, que han arribat a un altre port. És una aventura, eh? Jo la recomano també pels nens petits. S'ho passen pipa.
Sí, sí. I el fet de navegar també, que també els hi agrada molt.
Navegar, sí, navegar els agrada. El fet de sortir de port, veure com el barc es va allunyant, no? Veure com van passant les onades, no? Cada vegada el vaixell es mou una mica. A veure, això també és un gran atractiu per ells. L'avió està molt bé. El que passa que l'avió doncs, no té tanta aventura i un vaixell té més. Mm-hmm. I per anar a les Balears és una manera, el ferri és genial per anar.
Sí, a més, ara tenim els ferris express que encara van més ràpid i això que tu comentaves, no? El tema de portar-te el cotxe, sobretot tenint en compte que últimament, no sé a les Balears, però a les Canàries la gent està tenint molts problemes per llogar un cotxe, perquè no n'hi ha.
Clar. No n'hi ha i clar, els preus són elevats, llavors és molt recomanable aquesta manera de viatjar amb el teu cotxe. Més és que, mira, una cosa que t'estalvies i també si li sumes el que és el viatge amb el ferri, tampoc és tan car, o sigui, tampoc es suma tant, no? O sigui, no és una cosa que sigui, home, no m'ho puc permetre. Jo crec que és una manera perfecta de conèixer les Balears.
Xus, Mallorca és força gran, eh? Avui a molt. Quina localitat ens portes, concretament?
Mira, jo et porto avui, a potser el municipi més gran de Mallorca i de les Balears, perquè et porto a Calvià. És un municipi que té de tot, té platges de tot tipus de viatgers, té la Serra de Tramuntana per fer excursions, té patrimoni, té parcs aquàtics, té espais per nens, té gastronomia i, a més, a nivell paisatgístic és maquíssim, Calvià.
Té bones platges, Calvià, xus?
Boníssimes, o sigui, té 30 platges. O sigui, tu pots triar la platja que vulguis. Potser les més adequades per anar amb nens, perquè tenen tots els serveis, són la d'Illetes i que la Xinxell, que és a Illetes. De fet, clar, Calvià és un municipi, però després hi ha diferents nuclis de població. Per exemple, un és Illetes, un altre que és Puerto Portals, doncs hi ha una platja que es diu la de Suratori, el nucli de Palma Nova, hi ha la de Porto Novo, Sant Maties i Palma Nova. A més, aquesta última agrada molt als nens perquè té un parc infantil. I, per exemple, a Santa Ponça hi ha la de Caló d'en Pellicer i la de Santa Ponça. I a Peguera, la Romana, Turà i Palmira. Aquestes jo diria que són les platges més adequades per anar en família. Però també hi ha altres amb encant, que també doncs, per descobrir que estan mig amagades i que tenen... El color de l'aigua és meravellós, blau perfecte. És Sesilles, Fornells i Calafalcó, entre d'altres, ja et dic, eh? Són 30 platges. Jo crec que no te les acabes en unes vacances.
No, la veritat és que no, eh? Jo he anotat i he subratllat aquesta de Palma Nova, perquè això que has dit del parc infantil pot tenir molta tirada, a casa?
Ho té. Sí, segur que ho té, Seguríssim. A més, és que totes aquestes que he mencionat tenen serveis, o sigui que tenen serveis i estan preparades per les famílies, o sigui que qualsevol que les hagi escoltat, recomanades.
Parlaves dels paisatges, no?, dels meravellosos paisatges que té Calvià.
Clar, perquè a més d'anar a la platja, doncs pots fer passejos i anar, per exemple, a la Torre de Capandritxol, que està a Calagornells, al Mirador de Ses Malgrats, que està a Santa Ponça, al de la Costa de la Calma, o, per exemple, al Far de Calafiguera, que són llocs molt macos per prendre fotos, per fer un passeig i per veure realment que l'illa de Mallorca és meravellosa.
He vist també a les guies que apareix una finca, que és la finca Galatzó. Tu hi has estat?
Sí, hi he estat. I a més et diré que és exactament la finca Galatzó, que ara és pública i a més està oberta al públic i l'entrada és gratis. És un exemple de possessió, que és una masia típica de Mallorca. Aquí tenim les masies, a Catalunya, a Mallorca tenen les possessions. Té una part de vivenda i després una gran extensió de terreny amb molta flora i fauna. És una visita perfecta pels nens perquè allà poden córrer pels voltants i poden jugar el que vulguin. I també és un lloc perfecte per fer senderisme, ja que hi ha 4 itineraris pels voltants. 2 d'ells estan recomanats per les famílies. Un és el de Savinya, que té uns 7 quilòmetres, i aquest és molt fàcil, i és un recorregut que descobreix jaciments prehistòrics, com el de Tramuntanal, el Puig de Sargolla i el Turriforme de Savinya.
I l'altre, Xus?
L'altre es diu Ses Vinyes, i és un camí que passa per zones de cultius, boscos, un fornacal i un mirador. O sigui que allà és per passar-t'hi tot un dia. També fins i tot pots pujar al Puig de Galatzó, que és un cim de 1.000 metres que està a la Serra de Tramuntana i que a més està considerat un dels millors miradors de Mallorca, ja que es pot veure a Palma en dies clars. Per visitar la finca Galatzó, la millor opció és deixar el cotxe a Es Cap d'Allà, que és un altre dels nuclis que forma part de Calvià, que a més és el poble que està més a prop, i caminar uns 3 quilòmetres i ja arribes a finca Galatzó.
Doncs mira, desconeixia que Calvià tenia un patrimoni tan ric, fins i tot amb jaciments arqueològics, no és així?
Sí, hi ha diversos, hi ha el Puig de Sant Morisca, l'Alnalet Alemany, el Túmul de Son Ferrer, que a més aquest és de l'època talaiòtica. I a més tens llocs com l'Ermita de Porto Portals, l'església de Sant Joan Baptista, que això està al poble de Calvià, perquè a més de Calvià, de municipi, hi ha un poble que es diu Calvià, i el molí i la creu del desembarcament a Santa Ponça.
Pels amants dels esports, Xus, crec que el tema cicloturisme tira bastant allà a Calvià.
Molt, perquè hi ha 11 rutes ciclistes de diferents nivells. Ojo, Moltes d'elles són potents perquè has de tenir en compte que Calvià està a les portes de la Serra de la Tramuntana i també hi ha pendents molt fortes. Per tant, s'ha de triar bé quina és la que fem amb els nens. Hi ha algunes de dificultat fàcil, hi ha dos o tres que dius, vale, la podem fer amb els nens, inclús els adults que tampoc estem en gaire bona forma física, no? Però a més, a Calvià no només hi ha ciclisme, sinó que tenen 5 ports esportius. Per tant, és indret ideal per practicar esports al mar. Per exemple, busseig, snorkel, paddle surf, navegació a vela, són algunes de les moltes opcions que es poden practicar. I a més, tenen camps de futbol, camps de tennis, hi ha una pista d'atletisme a Magaluf i 3 camps de golf. O sigui que per practicar esports no hi ha avorriment.
Tenen algun equipament exclusiu per famílies?
Sí, hi ha un parc aquàtic amb tobogans molt xulo i un parc de cordes també amb tirolines. Aquests són super ad hoc pels nens petits. I també hi ha zones per passejar amb ells, com els passejos de Palma Nova i Magaluf, on també hi ha parcs infantils i equipaments exclusius per ells.
Alguna altra activitat que creguis que podríem fer si anem a Calvià en família?
Sí, doncs seria fer una excursió en vaixell a les illes, com la de la Porrassa. Aquesta illa se la coneix com la del llangardaix negre, perquè hi ha molts llangardaixos, però no són marinosos, eh? O sigui, són només llangardaixos que hi ha per allà. I una altra excursió que es pot fer és anar a les Malgrats, que són dues illes petites que estan ubicades davant de la badia de Santa Ponsa, catalogades i protegides com reserva marina pel govern de les Illes Balears. Són dues excursions que valen la pena.
Doncs mira, tot el que té a veure amb rutes i excursions, activitats, jo crec que ja ho tenim repassat. Ara podríem entrar en l'apartat, doncs, per exemple, gastronòmic. Què menjarem a Calvià, Xus?
Menjarem de tot, i tot boníssim. Per exemple, llom de porc amb col, la porcella rostida, la porcella xai, sopes de peix o carn. Tampoc poden faltar els embotits, com la sobrassada, òbviament, o el camallot, que és una mena de bull negre. Massa bo, massa calòric. Allà tindríem problemes després de les vacances. Després hi ha el tombet, que està amb albergínies, farot vermell, patates i tomàquet. El tombet és molt típic.
Que bo, sisplau.
I els arrossos com el brut, el de peix, o el caldós, o el de verdures i carn. I postres, òbviament postres. Mallorca és molt més que les ensaïmades. O sigui, hi ha, per exemple, la greixonera de brossat, que està fet amb ató, i el gató, que és un pa de pessic fet amb ametlla picada. Què et sembla? Farem dieta, Calvià?
No farem dieta, no. Ja la farem a la tornada, si cal, eh? Escolta'm, alguna altra recomanació?
A veure, Calvià té beach clubs, xiringuitos de platja moderns, no? Guinguetes modernes, que són molt xulos, que també pots anar durant el dia amb la família. Hi ha varis, el Balneari Lletes, el Puro Beach, el Niki Beach, no? Però clar, de nit la cosa canvia, o sigui, perquè hi ha festa, disbauxa, llavors ja no és moment de portar els nens, no? Potser si algú troba un cangur en algun moment, doncs pot sortir de nit. Però de dia, per exemple, també es pot prendre una beguda, dinar i també gaudir de les seves ubicacions, perquè normalment estan ubicats al costat del mar, i llavors les vistes són molt maques.
Sí, sí, fabuloses. Escolta'm, sempre et demano doncs, recomanacions també pel que fa a establiments, hotelers, tu que ja has estat a Calvià, algun lloc que ens diguis val la pena, algun hotel que realment estigui bé?
Mira, jo et recomano a l'Ibrostar Gran Portals Nous. Jo m'hi vaig quedar i és impressionant. És un establiment molt modern, està a Portals, decorat per l'estudi del Marcel Vanders. També tenen habitacions també familiars. Està decoradíssim, es menja de luxe, tenen un restaurant també especialitat en peix. I si la gent el considera, jo recomano aquest hotel perquè es passin almenys una setmana.
És l'hotel que tu has conegut, on tu t'hi vas quedar, però l'oferta hotelera a Mallorca no ens l'acabem, perquè és boníssima i molt gran, eh?
Molt gran, molt gran. Aquesta és la meva preferència, ja et dic, hi ha moltes més.
Doncs, Xus Tomé, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dissabte més aquí al Viatge B de RAC1. Hem pres molt bona nota de totes aquestes recomanacions per si fem una escapadeta a Calvià, i t'esperem el mes vinent.
I tant que sí, això espero jo també, Esther.
A gaudir de l'estiu, que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu. aquí el nostre viatge bé d'avui. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats i l'Enric Soto a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. Moveu-vos amb responsabilitat i recordeu que ens retrobem dissabte vinent a la mateixa hora, a les 3 i 3 de la tarda. A reveure.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve.